pasa la noche por ahí chuleando, mientras yo doy vueltas sin parar fregando. Estoy harta de ser como un mueble que no ve. Este cuerpo de mujer necesita que le den. Esta noche voy a dedicarme al vino tinto y pienso dejarme y que alguien me haga un hijo. Voy a hacerme ese favor. Voy a hacerme ese favor. Ser un experto en el amor, por favor. Rara vez tienes el control. Eyaculación precoz. Estoy harta de ser tu madre en vez de tu mujer. Voy a hacerme un favor y a montármelo con dos. Esta noche voy a ver.
Són 7 els minuts que passen de les 11 i amb aquesta música que emana optimisme per tots els poros arrenquem aquesta secció setmanal amb els amics de Vinzeum, que avui volem dedicar exclusivament a presentar aquesta desena edició del Festival Internacional de Cinema del Vi, del MOS Festival, que se celebrarà a Vilafranca i al Penedès del 5 al 15 de novembre. Ens acompanya el director del MOS i de Vinzeum, Xavier Fornos, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per la música, ens cal a tots, eh?
Sí, sí, he intentat escollir la més optimista possible, Vino Tinto, d'una col·laboració de la BB amb el Goran Bregovic, que és el músic, o era el músic habitual de les pel·lícules de l'Emir Kusturica, per tant, té una relació també entre el cinema i el vi, una pel·lícula, una cançó que parla del vi amb un compositor que habitualment posa músiques al cinema.
Aquesta desena edició del MOS, una dècada de festival del cinema del vi, és especial. Hi ha una història, hi ha un background darrere importantíssim, hi ha futur davant, però imagino que és la que us ha costat més parir i tirar endavant.
Especial i atípica. La Festa Major també ha estat molt atípica, doncs el MOS serà molt atípic. Estem contents de celebrar els 10 anys, no ho estem tant de celebrar-ho en el context en el que ens toca viure tots. I a partir d'aquí jo també em solidaritzo de tots els sectors que també estan igual de desorientats i de situació de risc, diguéssim, en la que estem tots plegats. Per tant, evidentment, el que prima sempre és la normativa sanitària per evitar al màxim doncs, la propagació d'aquest virus, és el que ens toca ara, però nosaltres hem cregut oportú mantenir fins a l'últim extrem aquesta presencialitat del festival, eh? Tot i que estem adoptant una fórmula híbrida mig presencial o gairebé tot presencial i amb alguna incorporació del format digital, virtual, doncs sí que creiem i seguim creient que un festival que estigui penjat a una plataforma no és un festival, senzillament és una sèrie de material que aporta un festival a una plataforma comercial online. Per tant, per nosaltres creiem que si no hi ha presencialitat, no hi ha festival, hi ha una altra cosa que en podrem dir anunci en una plataforma, no?
Falta l'ànima, no? L'essència del que és un festival.
Evidentment, el contacte aquest famós que estem ara tan enyorats, no? Doncs, és una de les contacte humà, o sigui, les relacions, diguéssim, de les persones quan surten a la pel·lícula, continuen parlant
de la
pel·lícula.
Parlar, conversa, intercanviar opinions, no? Impressions.
Alegria, no? Jo crec que és una festa del cinema i del vi, i així ho hem defensat des de la primera edició i ara amb més força que mai, tot i les restriccions que hi han ocasionat doncs, canvis constants en la programació i a dia d'avui, doncs, qui entri a la web, a mosfestival.cat, podrà veure què és el que a dia d'avui podem fer i estem proposant de fer del 5 al 15 de novembre aquí al Penedès.
El Xavi Fornos recalca a dia d'avui perquè estem pendents de noves mesures anti-Covid, de noves restriccions que anunciaran probablement divendres i per tant estareu patint fins a l'últim moment.
Sí, és un festival de patiment constant des de que ens van anunciar que ens confinàvem i ara, evidentment, estem desconfinats, però tornem a patir pel risc del futur confinament exprés. No sabem quina serà la mesura. Divendres diuen que han de comunicar-ho entre dijous i divendres, però ahir ja ho començàvem i ho avançàvem a la roda de premsa. Qualsevol mesura d'aquest tipus seria una estocada gairebé de mort al festival. Esperem que no sigui així. Nosaltres estem encara ja venent entrades, estem com disposats a poder celebrar aquest desè festival amb totes les condicions de seguretat que demana l'autoritat, el Procicat, en matèria d'auditoris i de cinemes, i per tant estem preparats per poder-ho celebrar, però evidentment també estem atents a l'actualitat i al que indiquin les autoritats sanitàries. Òbviament no podem fer altra cosa.
Un confinament de cap de setmana, que és una de les qüestions que hi ha sobre la taula, no us faria viable aquest mos?
Caldria veure un... No sé, es podria, fins i tot es parlava, fins i tot d'evitar els caps de setmana lògicament i poder traslladar-ho tot a les tardes de cada dia entre setmana i, per tant, allargar el festival en comptes de que sigui una setmana, igual són dues i mitja. No ho sé, tenim moltes ganes de celebrar-ho i no ens dona la gana de que la gent només treballi i el cap de setmana es quedi a casa tancada, que, evidentment, poden seguir llegint i fer el que vulguin, però jo crec que és una restricció massa severa pel món de la cultura. Jo crec que si ens restringeixen el cap de setmana, moltes de les activitats culturals que proposen entitats culturals cauen i els hi fa molt mal, diguéssim, no? A nosaltres ens farà molt de mal, però estarem valorant fins a l'últim moment totes les possibilitats per poder-ho mantenir, ja ho veurem. De moment, com que no sabem res, no podem dir res.
Confiem que aquest mos tiri endavant i avui us volem fer una presentació, explicar una miqueta com serà a hores d'ara, insistim. Un mos 2020 que, per culpa o gràcies a la pandèmia, serà el més cinèfil de tots.
Doncs sí, expliquem que són més de 40 projeccions o més de 40 activitats, de les quals un 90% són projeccions cinematogràfiques. Evidentment, la pandèmia ens prohibeix o ens demana no programar aquestes activitats que donen tant de valor afegit al nostre festival, com són els tastos de vins, com són les visites als cellers amb degustacions, tot això que alimenta, mai millor dit, el nostre festival, doncs desapareix aquest any en plena consciència, i després també, evidentment, aquests moments, aquest punt de trobada que nosaltres volem que sigui el festival, després de les sessions, degustant una copa de vi, menjant formatges, parlant amb els amics i les amigues sobre les pel·lícules que estem veient, evidentment queda absolutament ajornat per una altra edició. És una autèntica llàstima. Per mi això és de les, o per nosaltres, per l'equip, és una de les afectacions més directes, més dures. Si arribem a celebrar el festival aquests finals de sessió i trobarem a faltar alguna cosa, però tothom que vulgui pot emportar-se aquest vi que provàvem fins a l'any passat. Després de la sessió se'l pot emportar a casa. Hem preparat un pack que es diu Mosta a casa, que en el qual cadascun dels cellers que patrocinen les sessions, doncs de manera exclusiva han pensat en un producte que anirà acompanyat d'una copa de vi del most i una selecció de formatges de xerigots que val molt la pena i amb un preu molt reduït. Jo crec que és una bona oportunitat per dir: preneu vi, però deu-ho amb consciència, amb moderació i amb tota la calma i amb tota la seguretat en aquestes bombolles familiars sanitàries. Per tant, continuem fomentant l'ús, el consum responsable del vi, però en aquest cas a casa, no?
Heu estat molt imaginatius amb aquest most a casa.
Doncs jo crec que hem estat intuïtius, perquè això és una decisió que no ha vingut a partir de les mesures de tancament del sector de la restauració, sinó que prèviament ens vèiem a venir que això no podia ser, que aquestes fotografies de final de festa no es podien repetir, i per tant, per tal d'evitar aquestes situacions de risc pels nostres espectadors, pel nostre públic, evidentment havíem de dir no, això no ho podem repetir. I vam estar-hi treballant amb possibles alternatives, però era inviable i ens complicava molt la cosa, i per tant el més efectiu és deixar-ho per un altre any, no? I en tot cas sí, proposar una alternativa. El que no podíem és dir no hi haurà tastos, no hi haurà vi, només el veureu per la pantalla. No, això no ho volem. Volem insistir que és un festival de cinema, és un esdeveniment cultural, però a la vegada és un esdeveniment que treballa per la promoció territorial a partir d'un element que és identificatiu de la nostra terra, com és el vi, el cava, l'escumós, etc. No?
Així, quan comprem la nostra entrada en línia, i ens podem reservar també el pack Mosta a casa.
Exacte.
Ho fem tot.
Exacte. Tindrem l'opció a comprar l'entrada sola o comprar l'entrada més el pack. Per tant, és un afegit de 20 euros. Val a dir, jo vaig quedar molt parat dels productes que presentaven els cellers. Realment són productes excepcionals i crec que qui entengui una mica de vi, jo no hi entenia, però anant veient els preus, i realment veig que és una oportunitat. Vull dir, els cellers que ens acompanyen, com tots, no? La majoria de cellers que tenim aquí, doncs el producte és de molta qualitat, i el producte concret que han triat per cada sessió no depassa els 20 euros, però gairebé, diguéssim, en alguns casos. Per tant, el pack de formatge, més copa, més vi, jo me l'emporto. Jo, si fos espectador, me l'emportaria, sí. Hi ha l'opció de comprar-lo anticipadament, però també hi ha l'opció de comprar-la en el mateix dia de la sessió i després també durant els dies de festival a la botiga de Vinseum.
Fem un cop d'ull al cinema que hi haurà en aquest MOS 2020. Heu tingut dificultats per seleccionar els títols o, com sempre, heu hagut de garballar?
Hem tingut dificultat de triar el gra de la palla, perquè a vegades no hi ha gairebé palla, tot és gra, i per tant a vegades
hi ha qualitat. La pandèmia no ha tocat aquest sector.
No, estem, des de l'àmbit de la cinematografia ens diuen que aquesta afectació serà l'any que ve. Serà l'any que ve, perquè tot allò que ja estava gravat per a 2020 ja estava gravat abans de la pandèmia, segurament. Hem d'entendre que els processos de gravació de documentals i de pel·lícules són molt llargs i, per tant, han de preveure molta temps d'antelació, tenint registrat per després fer el muntatge a casa, que el muntatge a casa sempre el pots fer encara que estiguis mig confinat, doncs, bueno, i que en aquest cas ens afecta directament més el 2021, segurament, que no pas el 2020. Estem parlant de 41 projeccions de collita, 23 de brot, estem parlant de més de, o de gairebé 1.000 minuts de pel·lícules del vi, i per tant estem parlant d'una collita normal i corrent, si no tinguessin en compte el context que ens afecta, no?
Tafanegem una mica el que mostrareu. Comencem per la secció Gran Reserva, destinada a les preestrenes internacionals. És així aquest any, també?
Sí, més internacionals que mai i amb més premis que mai. Jo són, en aquest cas, la pandèmia i les últimes mesures restrictives ens fan eliminar una de les quatre que havien triat per qüestions d'horari, etcètera, etcètera, adaptació als horaris en aquest toc de queda que es va publicar o que es va anunciar el diumenge. Però les tres pel·lícules que queden són molt i molt bones. Druk és una pel·lícula d'en Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg és un director, per qui recordi, aquesta escola del dogma danès, no?, tan potent, doncs ara ja post-dogma, diguéssim, amb Thomas Vinterberg, fa una reflexió sobre l'ebrietat i l'efectivitat de l'ebrietat de l'ésser humà en estat ebri, mig en clau de comèdia, mig en clau de crítica social sobre la hipocresia de la societat capitalista actual. Jo crec que és una gran pel·lícula, ha passat per Donosti, ha estat premiada amb el Premi de la Crítica i amb el Premi al Millor Actor en Mads Mikkelsen, que és un gran actor danès, dels més reconeguts mundialment. Per tant, és una excel·lent pel·lícula per poder veure, i veure en B alta i fins i tot en B baixa, m'atreviria a dir, no? perquè bueno, és això, té aquesta vinculació amb el consum de les begudes alcohòliques, no? I aquí ho deixo. Jo crec que val molt la pena. Una altra gran pel·lícula és la pel·lícula que ens porta Michel Franco, Nuevo Orden, una pel·lícula que ve avalada amb el premi del jurat del Festival de Venècia d'aquest any 2020. Una pel·lícula intensa, dura, no?, que parla una mica sobre la problemàtica social de Mèxic en la contemporaneïtat, i entenem que Mèxic és una... La societat mexicana és una societat convulsa, no?, de fa molt de temps, com una part també de la societat llatinoamericana, i aquí apareix el més cru, diguéssim, de la societat capitalista i aquesta hipocresia també de la jerarquització en classes socials, no? Per tant, jo crec que és una bona pel·lícula per reflexionar, no?
A collita hi ha una quarantena de treballs, però si fem un tastet, què hi podem trobar?
Jo destacaria l'estrena. Aquest any inaugurem, el dia de la inauguració, que és el 5 de novembre, inaugurem amb una pel·lícula del vi per primera vegada en el festival. I aquesta pel·lícula del vi ens parla d'una cosa molt propera, però des d'una òptica molt llunyana. És a dir, ens ve, és una producció holandesa, en Klaas de Jong és qui la signa, i el que ens està explicant, la pel·lícula es diu Wine Master, a Penedès, Spain, i el que ens està explicant aquest reportatge, aquest documental, és l'ahir, l'avui i el demà d'un celler que és mític a casa nostra, que és el celler Família Torres, però no només és mític a casa nostra, hem d'entendre que té un ressò mundial, és un celler que enguany compleix el 150 aniversari i continua amb aquesta actitud de celler familiar i marcadament familiar. Coneixem, doncs, qui més qui menys, qui som de la terra, doncs coneixem la família i la manera de picar pedra per tirar endavant una gran empresa del vi, jo crec que és de les grans empreses del vi d'arreu del món, i per tant n'hem d'estar en aquest sentit orgullosos, més tenint en compte la seva sensibilitat recent per temes de sostenibilitat, per temes de recuperació de varietats. Tots aquests aspectes apareixen a la pel·lícula, també ens parla de quins són els orígens o quins són els moments de canvi importants a l'empresa de manera històrica, i també ens parla Miquel Torres Massachec, l'actual director general, sobre els projectes de futur immediat. I crec que és un bon documental perquè ens ajuda a entendre la dimensió real d'una cosa que ens és tan propera que a vegades d'alguna manera ens relativitzem la importància. Jo crec que està molt bé. Més pel·lícules de la collita.
Sí, quins altres títols hi haurà?
Vins d'en Le Rouge és una pel·lícula francesa molt, molt potent. A més, és la que hem programat per la Gala del Vi del divendres dia 6 de novembre a l'Auditori Municipal. És una pel·lícula que ens ve del sud de França i que ens parla de la problemàtica del canvi climàtic en general. No? Jo crec que tots som conscients que hi estem convivint ja amb aquest canvi climàtic, aquests efectes són ben evidents en molts sectors, però en la vinya, evidentment, ja s'està com manifestant també les conseqüències d'aquesta climatologia imprevisible. Comenta aquest documental un episodi de pluges inesperades, excessives, el mes de maig del 2018, que van produir un atac de fong del míldiu molt fort, molt potent, que va arrasar les vinyes ecològiques del sud de França. I això ens ressona alguna cosa. Doncs,
aquesta història
ens sona aquí al Penedès.
Té un eco molt proper.
No? I a tot arreu on hi havia vinya aquí, a Catalunya en general, doncs, no? hem patit el mateix que va patir França en aquell moment, el 2018. I a partir d'aquell esdeveniment, el director francès de la pel·lícula el que proposa és reflexionar sobre el present i sobre quins poden ser els futurs. Si és necessari continuar lluitant perquè aquestes varietats autòctones es mantinguin, si podem optar a investigar i que la ciència ens ofereixi varietats resistents a les plagues, varietats resistents al canvi climàtic. Bé, hi ha un debat molt obert i aquesta és la reflexió que aporta el Most a partir d'aquesta Vins d'en Le Rouge.
Aquests són dos dels títols d'aquesta quarantena que hi haurà a la secció Collita. Explica'ns què hi trobarem al Brot, els curtmetratges d'aquest any.
Al Brot hi trobarem una selecció que per primera vegada, val a dir, la selecció ha estat feta dirigida per la nostra programadora, Mònica Jordan, i feta per un equip de gent jove amb passió pel cinema, amb gent que fins i tot estan ja encarrilant la seva carrera professional en l'àmbit audiovisual, i per tant crec que pot ser molt interessant aquesta nova òptica d'aquest Brot. En aquest sentit, s'ha de dir, i ahir ja ho vam comentar, que aquesta és la primera edició en què no comptem amb la participació de Cineclub en el festival, i això ha fet que aquest Brot, doncs, normalment era qui triava Cineclub, doncs, els curtmetratges de ficció. En aquest cas, doncs, emprenem una nova etapa amb aquest Brot, i que pot ser interessant de tornar al Brot, és un clàssic del festival, i veure quin és aquest esperit de la nova programació d'aquest jovent, d'aquest talent proper que està ja triant pel·lícules per nosaltres.
I manteniu el Campus Brot, tot i que diferent.
El mantenim virtual, allò que dèiem de la hibridació virtual presencial, en aquest cas el Campus Brot li afecta directament. Abans d'arrencar el festival, el Campus Brot ja s'activa. En Manu Llàñez, que és periodista, professor de periodista crític de cinema, professor d'escoles de cinema, una persona molt activa en l'àmbit cinematogràfic i molt coneixedor dels festivals de cinema, com podeu suposar, doncs el que fa és unes sessions teòriques que parla sobre el fet cinematogràfic dels festivals de cinema, no? És a dir, què vol dir un festival de cinema? I és un campus pensat per la gent que ja està entrant en l'àmbit formatiu superior en del sector audiovisual, i per tant és una bona entrada per entendre quina és la dimensió i el sentit dels festivals de cinema. I més enllà d'això, com cada any, fem que aquests alumnes acabin programant una sessió de Brot, la quarta sessió, que és la de dissabte, dia 14, doncs serà resultat d'aquesta tria dels alumnes que hauran fet aquest campus.
Ara parlàvem dels joves, parlem dels petits, del públic familiar. El Minimos creix aquest 2020.
Creix, es duplica, són dos diumenges, no un de sol, i a més amb l'acompanyament de dues entitats que avalen, doncs, l'activitat proposada. Tenim primer una sessió que ens ve de la mà de la Federació Catalana de Cineclubs, que ofereix una activitat de divulgació sobre el cinema primitiu català. estem en un any en què Catalunya, el MOST, diguéssim, dedica a Catalunya com a país convidat, per entendre'ns, i per tant té un sentit que recuperem un primitiu català com és Segundo de Chamón. No, ell no era català, però la seva activitat la va centrar a Barcelona bona part de la seva carrera, i aquí el que descobrirem és aquest primer cinema català màgic, imprevisible, fantàstic, no?, per als més penuts. No només això, sinó que hi haurà una persona, un monitor, que explicarà una mica les claus per entendre un cinema que, a ulls d'aquestes noves generacions, que ja tenen mòbils, que ja tenen tablets, que de seguida ja estan tocant, ja no botons, sinó que pantalles, no?, entenguin quin és l'origen de tot allò que estan activant ja al dia a dia, no? Aquesta és una primera proposta. La segona proposta és una proposta més de reflexió. Ens ve a partir de la col·laboració amb el Festival Inclús sobre la discapacitat o les altres capacitats, la conscienciació a través del cinema de la integració social d'aquests col·lectius amb altres capacitats. I jo crec que aquesta és una bona oportunitat, doncs, perquè els més menuts també comencin a entendre que, o normalitzar, no?, que normalitzin ja des d'un principi, no?, aquestes situacions de diversitats funcionals.
Fins ara hem comentat el cinema que es veurà a la sala, a l'Auditori de Vinzeum, però hi ha la part online que ens anunciaves a través d'una plataforma. Quin acord heu assolit?
Doncs amb Filmin hem assolit un acord molt ràpid. Jo crec que va ser una trucada en temps de confinament del director de Filmin, que estaven encantadíssims, o que ens van gairebé demanar si pensàvem en fer una versió digital online, que era en aquell moment el que s'estava tramant en molts festivals, no? I realment hem vist molts festivals que han adaptat tota la seva programació al canal digital. El nostre cas no serà així, però esperem que no sigui així, però mantenim aquesta finestra oberta molt important. Hem d'entendre que seran públics de tot l'estat espanyol i, per tant, ens interessa tenir 21 pel·lícules, la millor selecció de pel·lícules del vi d'aquests darrers 10 anys.
I estreneu Autocine.
Estrenem Autocine, és una altra de les mesures Covid, per entendre'ns, en clau positiva, eh? Intentem positivar la situació d'excepció i, per tant, creiem que la manera més segura de veure el cinema, a part d'estar sentats a sofà a casa, en pantalla gran seria un Autocine, celebrant els 40 anys d'una pel·lícula mítica del terror nord-americà, que és Viernes 13. En quin dia? Doncs divendres 13, i a la nit, i al costat de l'Auditori, al pàrquing de l'Auditori, que serà un bon esdeveniment per celebrar aquest cinema amb seguretat, no?
Aquest MOST 2020 igualment tindrà gales, més dureta, no, suposo?
Tindrà gales totes més d'hora, evidentment. Totes acabaran abans de les 10 i la gent tindrà temps per arribar a les 11 a casa seva amb tota seguretat i tranquil·litat. Dir només al final que estrenem una pantalla molt gran a l'Auditori de Vinzeum, millorem les condicions de projecció amb un nou projector, amb l'última tecnologia, per tant, més collita que mai, amb un auditori més preparat que mai per al cinema, i esperem que en un futur per cinemes que no només siguin del vi, sinó d'altres qüestions culturals.
Així serà aquest MOST 2020, que celebra una dècada i que començarà a rodar el proper dijous 5 de novembre al Penedès. Anirem explicant setmana a setmana què anirà succeint i els canvis que hi hagi, però volem MOST, tenim ganes de MOST. Xavier Fornos, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Voy a hacerme ese favor. ¿Crees ser un experto en el amor?
Por favor.
Rara vez tienes el control.
Eyaculación precoz.
Estoy harta de ser tu madre en vez de tu mujer. Voy a hacerme un favor y a montármelo con dos. Esta noche voy a dedicarme al vino tinto y pienso dejarme y que alguien me haga un hijo. Voy a hacerme ese favor. Nunca subestimes a una mujer, mi amor. La paciencia tiene un límite. Si tú la agotas y me engañas, mi amor, ya ves, yo puedo.
Són dos quarts de 12.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, benvinguts i benvingudes a un nou flash informatiu. Us parla Caterina Tallón i comencem explicant-vos que a Vilafranca s'ha fet un dels escorcolls en l'operació policial de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés. La Guàrdia Civil, sota la tutela del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, està practicant avui 31 entrades i registres repartits en 8 partits judicials de Catalunya. Pel que ha pogut saber la nostra redacció, la zona del Camp de Els Rolls s'ha produït aquest matí de dimecres un dels múltiples escorcolls que ha fet la Guàrdia Civil a Catalunya en una operació contra diversos empresaris pròxims a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. L'operació està dirigida des del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que els investiga per suposadament haver desviat fons públics. Aquest jutjat ha informat amb un comunicat que s'estan fent 31 entrades i registres en 8 partits judicials de Catalunya per delictes relacionats amb la corrupció o els desordres públics. També ha facilitat els noms d'alguns dels investigats, entre els quals hi ha David Madí, Oriol Soler i Xavier Vendrell. Passem a parlar ara del Baix Penedès. Cunit se suma a la campanya Diposita aquí el teu masclisme. Des d'avui mateix, a moltes de les papereres de Cunit es podrà veure un adhesiu amb el missatge Diposita aquí el teu masclisme. Diposita aquí el teu masclisme és una iniciativa de l'Institut Català de les Dones amb la col·laboració dels ajuntaments com el de Cunit, que té per objectiu sensibilitzar la població contra el masclisme. Perquè pensem que reconèixer el masclisme i desmuntar-lo llançant-lo simbòlicament a les papereres és important, donat que no podem lluitar-hi en contra si primer no és reconegut. Cal identificar-lo per poder eliminar la desigualtat social que genera. Per aconseguir la igualtat efectiva i no provocar una doble discriminació, s'han de desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones. La Biblioteca de Sant Sadurní impulsa un club de lectura juvenil. La Biblioteca Municipal de Ramon Bosch de Noia reprèn el projecte de crear un club de lectura juvenil, una iniciativa que es va començar a cuinar fa alguns mesos, però que es va aturar a causa de la crisi sanitària. Es tracta d'un espai de trobada literària per joves de primer a quart d'ESO i té com a objectiu despertar i alimentar el gust de la lectura entre els adolescents i motivar-los a convertir els llibres que més els han agradat. Les inscripcions al club estan obertes fins al 3 de novembre i només cal adreçar-se a la biblioteca i sol·licitar informació. L'estrena del Club de Lectura Juvenil es durà a terme el dimarts 17 de novembre a les 6 de la tarda. Un dels punts forts d'aquest Club de Lectura Juvenil és la participació d'una moderadora molt especial, la booktuber especialitzada en literatura juvenil, Misha. I acabarem explicant-vos que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès convoca ajuts per propietaris que tinguin o vulguin llogar un habitatge. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès convoca ajuts per persones físiques o jurídiques propietàries d'habitatges o assimilades que vulguin llogar o tinguin llogats habitatges o que vulguin renovar contractes de lloguer mitjançant la borsa de lloguer de l'Alt Penedès. Els habitatges que es vulguin incloure en la borsa del Consell Comarcal han d'estar ubicats a l'Alt Penedès, excepte els municipis de Vilafranca i Sant Sadurní, que tenen la seva pròpia borsa i s'hauran de destinar residència habitual de les persones arrendatàries. Els ajuts del Consell Comarcal es poden destinar a obtenir la documentació necessària per l'arrendament, assolir les condicions d'habitabilitat, reparar o substituir electrodomèstics o contractar subministraments.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Arrenquem tot seguit l'agenda al detall, aquesta secció que ens apropa un parell de propostes per gaudir al màxim del cap de setmana. I comencem a Sant Pere de Riudebitlles, amb dues propostes emmarcades en el Festival EVA. Per saber-ne tots els detalls, tornem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs efectivament, dues propostes de l'EVA per aquesta setmana
que comentem tot seguit amb la seva directora, amb la Jordina Biosca. Jordina, molt bon dia, què tal? Com anem?
Hola, molt bon dia, què tal? Com va?
Com diem, dues propostes aquest cap de setmana de l'EVA per acabar aquest mes d'octubre, un mes d'octubre que ha arribat, la veritat és que molt farcit de continguts. Hem tingut aquests tres clàssics i un senyor aquí a Sant Sadurní, no sé, si abans de començar m'agradaria preguntar-te per aquesta proposta i per com ha anat, perquè us hem anat veient a les xarxes molt activament i força satisfets d'aquesta proposta i també de tota la resta que heu fet al llarg d'aquest mes d'octubre.
Sí, mira, el tema dels clàssics va sorgir precisament perquè, com que hi havia un buit a nivell de propostes escèniques vinculades a la música clàssica, com que hi havia també una opció de vincular-ho a la tradició oral, encara que sigui a nivell musical, doncs vam decidir fer aquest petit clàssic. I vam comptar amb la col·laboració de caves d'aquí del territori de Sant Sadurní, sobretot, i la veritat és que ha tingut molt bona acollida. Era un territori, diguéssim, que nosaltres no acostumem a utilitzar, amb el qual no ens vehiculem massa, però realment a nivell de públic, i un públic diferent a més, ha vingut i ha omplert tots els espectacles, tenint en compte sempre que els aforaments són limitats i que potser també cal dir-ho, perquè tothom s'omple molt la boca del sold out, no? de les entrades exaurides, que potser omplir no costa tant. De tota manera, sí que cal dir que potser omplir no costa tant quan hi ha tan poques localitats a la venda, en aquest cas el diumenge, a Requeredo érem 60, però sí que hi ha molta gent que té moltes ganes d'anar a veure espectacles. Per tant, només per aquest sol fet penso que és importantíssim poder seguir obrint la línia d'espectacles.
Ara ho comentaves, no? Molta gent que té ganes d'anar a veure espectacles i jo ja que et tinc aquí avui m'agradaria preguntar-te perquè no sé si aquestes noves restriccions de la Covid-19 us estan afectant gaire, si sembla que amb aquestes darreres s'ha respectat una miqueta més a la cultura, sobretot amb aquest toc de queda i amb el fet de que si portes la teva entrada pots passar, no sé si... Com valores això?
Mira, jo diria que davant una mesura tan restrictiva com és ara el toc de queda, precisament el món de la cultura potser ens salvem entre cometes. Ens salvem entre setmana. Perquè el que no tinc clar encara és si hi ha toc de queda per quedar-se a casa al cap de setmana, que és el que hauria de sortir, si hi haurà l'opció igualment de sortir amb l'entrada per anar al teatre i tornar cap a casa del teatre. Això no ho tinc clar i s'hauria d'acabar d'investigar. Durant la setmana sí que entre... Jo mateixa vaig a un concert dijous, no? I els que organitzem nosaltres. Entre setmanes sí que hi ha aquesta opció de poder allargar el camí d'anada i tornada per la gent que vagi als espectacles i també tenim l'opció nosaltres com a programadors d'anticipar els horaris. Per tant, jo diria que òbviament afecta, perquè sempre que hi ha una trava més, doncs hi ha gent que es queda pel camí, però bueno, encara s'ha respectat bastant aquest cop.
I ara sí, Jordina, acabem el mes d'octubre i ho fem amb dues cites del Festival en Veu Alta, en aquest cas, a Sant Pere de Riudebitlles.
Sí. Sant Pere és un dels municipis que ha participat des del principi al festival i enguany el que vam fer va ser, a més, ja vincular també la programació que els hi fèiem habitualment com a, no com a EVA, però sí com a festival o com a entitat a la biblioteca. I, per tant, hem ajuntat aquesta programació que ja teníem amb la de l'EVA pròpiament dita. Per tant, tenim un espectacle familiar, el que és el dimecres, a les 6 de la tarda, i tenim un altre espectacle el divendres amb l'Esperanceta de Casa Garcia, que hi ha molta gent del festival que segurament ja la coneix i que es van quedar amb ganes de veure-la, doncs mira, una nova oportunitat.
Tenen una nova oportunitat aquest divendres, si et sembla. Comenta'ns una mica com és l'espectacle de dimecres, I fem una miqueta, posem una miqueta la mel als llavis, no?, a la gent, perquè s'apropi.
Sí, la de Cosidor és una narradora que una llarga trajectòria. Si hem de definir una mica l'estil, jo diria que l'Ada el que té és que és molt dolça i sap treballar molt bé l'objecte i és com molt propera. No és un espectacle de jo, per exemple, som molt més visceral i molt més física quan actuo, i l'Ada és tot el contrari, és una cosa més petita, més cuidada, tonalitats més amb més una cadència més suau, mal, però és queda tothom com a per la forma, sobretot perquè és aquesta forma que porta l'Ada de detallets d'ombres projectades a paret o fins i tot amb la roba mateixa, que és sota les faldilles, no? Es posen llums i fa ombres xineses i això, tothom queda com a bastant fascinat per aquesta cosa dolça i aquesta cadència suau que té l'Ada, no? Aquesta seria una part. El conte que explica és l'arbre de sucre, i és un pas per les quatre estacions que miràrem la castanyada precisament i fa bastant d'èmfasi, no? Ara que ens hi acostem.
Aquesta és la proposta per dimecres, proposta cap a un públic familiar. La de divendres és ja per un públic adult i diferent.
Sí, res a veure, no aniríem a l'altre extrem. L'experiència de Casa Gasia és un personatge amb incontinència verbal, políticament incorrecte, que no té límits ni mesures i que diu el que fa i el que vol a cada moment. I és, tot i que sigui un personatge, cap allà va, eh? Vull dir que ningú es pensi que mantindrà certs límits o certs protocols perquè tira milles. I el que fa l'experiència, el que ens farà aquest cop és un circuit, un itinerant per Sant Pere mateix, se surt del casal dels Marquesos, de Lió, i res, ja ho diu el títol mateix, no? Sant Pere riu, entrepà vegetarian per riu. Vull dir que pots esperar qualsevol cosa d'això.
Jordina, les entrades, perquè com a tot arreu, per protocols de la Covid-19, entrades, aforament limitat, com les hem d'aconseguir?
Mira, pel familiar, quan que es fa a l'aire lliure, a la plaça mateix, doncs ja, no, en principi, simplement es va col·locant a la gent amb les cadires a mesura que van arribant. Això sí que no és que hi ha d'haver pla B pel tema de temps, però de moment encara se'ns està aguantant bastant. Per tant, també és una cosa local i familiar, i entre setmana tampoc s'espera un boom de gent que diguessis, ostres, un dissabte, un diumenge, oi, que tothom es mou. Per tant, aquí en principi és anar i seure i veure-ho. Perfecte. Amb les parencetes sí que hi ha reserves, perquè hi ha un màxim, i ara mateix haig de dir que ja estan exaurides.
Ja arribem tard, doncs.
Sí, i tenim llista d'espera ja. Per tant, si a algú li interessa, doncs que s'apunti a la llista d'espera, i sempre hi ha algú que es dona de baixa, potser va estar a darrere d'hora. Haig de dir, Eli, ara aquí en línia, ara que tinc la plataforma, que la gent realment, en general, s'ha portat molt bé. Quan no han pogut venir a l'espectacle, han trucat i ho han dit amb temps per poder realment rescabalar aquelles entrades i que algú altre pogués venir. Que potser en altres temps això no passava tant i potser et sentia de la versió de Barcelona, no? Que la gent, un 30% no es va presentar als espectacles. Doncs, bueno, donar les gràcies a la gent de la zona, del territori, perquè sí que hem sigut molt conscients.
Doncs amb aquestes gràcies i amb aquests dos actes d'aquesta setmana, aprofitem aquests darrers minuts que ens queda, si et sembla, per avançar una mica el que està per venir aquest mes de novembre i també una actuació de moment al mes de desembre. Quatre cites, la veritat és que imperdibles, molt de pes, i que suposo que són d'aquelles que la gent té ganes, vosaltres òbviament des del festival també, algunes ja les hem pogut veure, algunes altres no. Explica'ns una miqueta, Jordina.
Sí, tenim la traca final, diguéssim, però molta traca. Molta traca. Per aquestes quatre cites finals que tenim, ens n'anem a Vilafranca del Penedès, ens n'anem cap a Castellví la Marca i ens n'anem cap al Vendrell. Al Vendrell comencem novembre, cap a mitjans de novembre, 13 i 14, tenim el Joan Vázquez i el Marc Sambola, que ens fan l'Ocanya, Reina de les Rambles. És un espectacle que jo el vaig batallar molt perquè el poguéssim tenir. De fet, n'havíem de fer dos passis durant el festival perquè amb el Covid no va ser possible. És la història d'Ocanya, que va ser un travestit dels anys 70 que va viure a les Rambles de Barcelona i que representa i dona a conèixer i reconèixer tot aquest moviment social que hi va haver d'obertura als anys 70, però encara també en paral·lel amb aquesta repressió de que sí sortíem però encara estàvem dins del règim. Per tant, sí que el personatge, l'indocincràcia del personatge és un travesti i hi ha tota aquesta part de la moguda de Barcelona i de la transgressió, però darrere fons hi ha una qüestió política molt interessant que es planteja a partir del couplet i les coples que canta el Joan, no? Que és un cantant excel·lent, no fa gaire va tenir un premi per la trajectòria, el Joan. Per tant, sí que conhorto molt tothom a venir. És un espectacle que és amb aforament limitat, al PAC del Vendrell, i que sí que cal reserva prèvia i ens hem acabat els 5 euros, que és un preu molt simbòlic. No? Això seria un. I l'endemà mateix, per qui vulgui fer doblete o qui vulgui anar a passar el cap de setmana, si és que ens deixen el Vendrell, els mateixos vendrellencs. I això, clar, i s'haurà de mirar a veure què passa, eh? Perquè el del Joan és el divendres i el de l'Alberto San Juan, que és el següent, és el dissabte. Llavors, tot això s'ha d'acabar de discriminar, a veure com ho gestionarem. Tenim l'autorretrat del Foment Capitalista Espanyol, que és un espectacle que ja hem fet un parell o tres de cops al festival, però que, com sempre dic jo, en un territori tan gran com és Alt i Baix Penedès i que tenim gent circundant de Garraf i Anoia que també venen, i gent de fora, òbviament, no hem exaurit pas les possibilitats de que el pugui veure el màxim de gent possible. També és un espectacle que parla molt de política, però des del punt de vista de les arts escèniques, de com va afectar la crisi del 2009, i anar gratant i anar mirant les raons per les quals l'Alberto San Juan sí que fa com un desgrana, no?, tota una situació política que, com dèiem, amb l'espectacle de l'Ocaña, potser hi va haver una transició, però sostenint massa coses encara de l'antic règim i que encara siguin tenint suficientment pes com per modificar les nostres vides, no? Mm-hmm. Per tant, interessantíssims els dos en aquest sentit.
Doncs dues propostes de molta volada, de traca, eh? Deies que...
Sí. Són una bomba. Sí. Són una bomba. Jo escènicament ho defenso molt, són petits formats. En el cas del Canya van dues persones a l'escenari i en el cas de l'Alberto ell sol. I seguint aquesta mateixa línia tenim el Rodrigo Cuevas, que ens ve a Vilafranca, i que ja serà el tancament definitiu de l'EVA aquest any, aquest 2020, el divendres 14, per tant estem salvats per la campana, que se'n diu, oi? Perquè no serà dissabte i aquí no hi haurà cap modificació, en principi. I tenim el Trópico de Covadonga. El Rodrigo ha estat ara premiat amb diferents premis, no te'ls sé dir perquè han sigut 3 o 4, millor disc, millor actor, millor revelació... És un personatge amb una idiosincràsia brutal, amb una personalitat que aclapara a l'escenari, que tothom, o sigui, queda com a fascinat, i ell es defineix com a agitador cultural, que jo diria un agro rural, no?, perquè defensa molt tot el tema de la tradició oral i dels nuclis, de lo que és la terra i allò de més popular que tenim tots, no? De fet, el Rodrigo, perquè la gent vagi a la idea, és com el Freddie Mercury, però cantant munyeires. És això, no? El mateix, i llavors escènicament és una bomba, i escamela tothom i també posa sobre l'escena qüestions també de gènere, òbviament, perquè els regles veig, i li interessa més potenciar aquest tema, no? I tot el tema polític també que va al voltant d'això i dels territoris, pròpiament, i de les cultures i les entitats territorials.
Doncs promet i molt aquesta traca final del festival en veu alta. Jordina Biosca, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres i que ens expliquis com acabarà aquest EVA Festival 2020. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I aquest cap de setmana tots celebrarem la castanyada, una castanyada diferent, escala reduïda, de màxim 6 persones, però els panellets no faltaran. Per això volem parlar amb un pastisser, el Ramon Bertran, de Pastisseria Bertran, de Vilafranca. Bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia.
Les pastisseries vau viure una mona molt atípica, amb tothom confinat a casa, i ara de nou som a les portes d'una altra festa, de la castanyada, amb moltes restriccions... Toc de queda, prohibició de reunir-nos més de 6 persones... Com us afecta?
Doncs, home, ens afecta moltíssim, la veritat. I el problema és que no sabem exactament fins a quin punt ens afectarà. Clar, el fet de que no es pugui sortir més tard de les 10, el fet de que no pugui reunir-te amb gent, la castanyada és una festa doncs, que es fa amb grups, que aquest any s'ha de fer més en família... Bé, tot serà molt diferent, com porta sent diferent tot l'any, i ens afecta amb tots. Clar, no som una excepció.
Ja fa dies que elaboreu i veneu panellets. Estan sortint igual que en dies previs de l'any passat, per exemple?
Bé, de fet, ja fa temps que els panellets es venen sobretot la setmana de la castanyada. Els dies abans se'n venen, se'n van venent, però ja fa, de la mateixa manera que fa uns quants anys, se'n venien moltíssims. Ara, com que el fred també arriba més tard, sembla que no vinguin tant de gust. És una diada que les setmanes prèvies a la de la castanyada, la veritat és que va baixant. Aquest any ha sigut relativament similar a l'any passat, fins al moment, i la incertesa gran és com serà aquesta setmana. I el problema que tenim amb els panellets és que, clar, no és una cosa que puguis fer d'un moment per l'altre. Has de tenir massa pa preparat perquè ha de reposar 24 hores, és una cosa que és molt entretinguda de fer. Clar, tampoc vols comprar més panellets, ai, més pinyons dels que toquen, perquè també el preu que està al pinyon és com perquè et quedi pinyons. És molt complicat. Aquest any és veritablement difícil fer càlculs. Esperem que vagi bé.
Sí, home, i tant. Ara deies força coses, que vull estirar el fil. D'una banda deies que el temps influeix. Aquesta castanyada serà d'aquelles de màniga curta. Per tant, us hi acabareu notant.
Sí, sembla que no, però és una cosa que afecta el fred. Sembla que faci venir més de gust menjar tant el que són els panellets com també, m'imagino, castanyes, moniatos, totes les menges típiques d'aquests dies. Sembla que siguin més de temperatura baixa que no pas de màniga curta, que deies. Llavors, clar, fa més anys aquestes èpoques eren més fredes, ara no ho són tant, i bé, tot ajuda.
Un altre element al qual feia referència, el preu del pinyó, que comença a ser un clàssic ja perquè fa molts anys que està carot. Continua igual?
Ja, continua pujant. Aquest any el quilo de pinyó surt... A veure, jo que el compro sacs de 25 quilos, està per damunt del 75 al quilo. És un autèntic disbarat. Un autèntic disbarat. No sé si és un tema de... Si parles amb els proveïdors et diuen que, clar, que no hi ha pinyes, que la gent no les vol anar a buscar, que el procés de treure la pinya del pinyó és molt complicat, que no sé què i que no sé quantos. No sé exactament quin és el problema, perquè l'un et diu una cosa, l'altre et diu una altra, i aquí parla que és simplement especulació, però el cert és que el preu del pinyó és un autèntic disbarat.
Per tant, Ramon, els panellets de pinyó són a un preu i la resta a un altre? Hi ha dos preus?
Sí, correcte, perquè no creiem que sigui just que la gent que compra panellets de cafè, de coco, de codony, de llimona, de maduixa, etc., hagi de pagar un sobrecost pel preu dels pinyons que no afecten. Per tant, hem decidit fer dos preus separats, preus diferenciats, i així, doncs, el cost del pinyó només repercuteix realment amb el que ha de repercutir, que és amb el panellet de pinyó, i no amb la resta, no encareix la resta de panellets. Creiem que és el més correcte i així, doncs, queda tot més repartit.
En aquest entorn tan complicat, hi ha temps per la innovació, algun gust nou, fórmules que varien, o sou molt clàssics en matèria de panellets?
En matèria de panellets, la veritat és que són molt clàssics. Primera, perquè aquest any no està la cosa com per massa innovacions, i segona, perquè vam estar durant uns anys fent panellets nous i diferents, i al final sí que la gent li crida l'atenció, però el que s'acaba venent realment són els clàssics panellets de tota la vida, i sobretot, malgrat el preu, el de pinyó continua sent, amb diferència, el que més es ven. I al final, doncs, hem decidit que si millor innovar amb altres temes, i amb el tema de la castanyada i dels panellets, anem més potser cap a coses més clàssiques, molt ben fetes, sempre, amb productes naturals, molt correcte i molt bé, però sense masses innovacions.
Per tant, els de pinyó són els reis, malgrat el preu.
Malgrat el preu, els de pinyó continuen sent, amb diferència, els que més es venen, però en proporció de 70-75%, sí.
És molt.
És moltíssim, sí, és molt exagerat. I quasi de bé que et diria que cada any potser no es manté, sinó que puja un pèl la proporció. Fa uns anys potser era la meitat i ara és més de la meitat, bastant més.
I si et demano per la resta del rànquing, quins van? O queden molt igualats la resta de sabors?
Queda molt igualat. Potser destacarien una mica el que seria codony, ametlla, coco, cafè, però per allà estan, no se'n van massa. Codony, ametlla, coco potser destacarien una mica per damunt de la resta, però tampoc tan exagerat.
Deies que no és temps per innovacions, tot i que havíeu estirat aquesta veta durant uns anys, però sí que el panellet que mengem avui no té res a veure amb el panellet, tot i que són molt clàssics de fa 20 anys. Són molt més lleugers, amb molta menys sucre, no?
Sí, primera que som més lleugers, intentem incorporar el mínim de dolçor possible, i després que s'elaboren únic i exclusivament amb productes naturals, vull dir que no porten cap tipus de colorant, no porten aromes de res. El panellet de llimona es fa amb llimona, el de maduixa es fa amb maduixa, no s'hi posa res. I això, doncs, també fa uns anys tampoc es mirava tant. Sempre dius, va, vinga, reforcem una mica amb alguna cosa. Ara no, ara això és tot molt... Som molt primmirats amb aquests temes. Intentem fer-ho no només més baix de sucre, primera per tema de dietètic, que la gent no es vol engreixar tant, segona perquè a l'hora de menjar són més agradables i no són tan dolços, i després això del tema de productes naturals, que això sí que ho tenim molt, molt sagrat.
Els panellets, a més, recentment, tu m'ho explicaràs millor, han estat registrats a la Unió Europea, no?, com una especialitat tradicional.
Sí, aquí hi ha hagut una mica de cosa, perquè ja fa uns anys, ja fa bastants anys, que es van registrar a la Comunitat Europea com una especialitat tradicional garantida, i no era tot el panellet, sinó que qualsevol elaborador de panellets, qualsevol pastisser, es podia anar a títol individual a registrar els seus panellets. Llavors venien, et prenien unes mostres, feien una analítica per conformar que no hi hagués cap tipus de fècula, que no s'hi posessin ni patates, ni farines, ni res de tot això, que no hi haguessin tampoc colorants, ni conservants, ni aromes, ni res, i que fossin, doncs això, totalment naturals, i només que l'ingredient base fos l'ametlla, el sucre, el producte que li donava gust, i bé, com a molt s'hi podia posar, no sé, una mica d'ou i para de comptar. Des de ja fa un any que la comunitat econòmica sembla que això se n'ha desdit una mica i sembla que no ho vigila tant, i no sé ara com està el tema, però nosaltres aquest any no ens ha vingut, clar, també no sabem si és pel tema de la pandèmia o no, però no ens ha vingut la revisió que venia. Bueno, no ho sé. Nosaltres continuem fent igual. Ens és una mica indiferent el certificat, com no. Nosaltres treballem pels clients. Un certificat sempre pot donar un punt de confiança, però bé, creiem que la gent que ens coneix ja sap com treballem.
Malgrat tot, és una castanyada típica, diferent i reduïda. Aquest final de setmana celebrem castanyada i menjarem panellets. I ha estat un plaer poder conversar amb un artesà, amb un mestre de l'ofici com és el Ramon Bertran. Gràcies, molt bona feina i bona castanyada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Amb els panellets posem punt i final a aquest dimecres. Punt i seguit, perquè demà de 9 a 12 hi tornem. Adéu-siau.